En els migdies de COP Menorca comencem un nou programa, el Mirall de l'Església. Com cada setmana estem aquí amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana. És un plaer treballar per oferir-los la vida de l'Església de Menorca, que mirant el mirall puguin contemplar les vivències dels seguidors de Jesús. I aquesta setmana parlem de que Sant Antoni, diumenge que ve, per tant, uns dies senyalats de prou festes i...
Una festivitat que ve acompanyada d'un caramull d'actes cívics, socials i religiosos, i que per la nostra part, Vero, tindrà l'acte central.
L'acte central serà a Ciutadella, com bé sabem tots els menorquins, però també hi haurà festa en la resta de pobles de Silla.
Aquest és l'Evangeli d'aquest diumenge corresponent a la festa de Sant Antoni, segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús va dir a un jove: si vols ser perfecte, vés a vendre tot el tu que tens i donau als pobres i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi. Llavors Pere li va dir: mirau, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vos. Què ens tocarà? Jesús li va respondre: us ho dic en tota veritat. Vosaltres, els qui heu vingut amb mi, quan el món renaixerà i el fill de l'home us asseurà gloriós en el seu tron, també vosaltres vos asseureu en el tron en 12 tribus per governar a les 12 tribus d'Israel. I tothom qui pel meu nom ha deixat casa, germans i germanes, pare i mare, fills o camps, en bebrà molt més i posseirà la vida eterna.
Quan tenia uns 20 anys, Antoni de la Tebaida, Sant Antoni Abat, havent quedat sense pares, s'estava rumiant què fer per seguir millor Jesús. Entrava a l'església i escoltar la lectura d'aquest fragment de l'Evangeli. Si vols ser perfecte, vés a vendre tot el que tens i donau als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després, torna i vine amb mi. No s'hi va pensar més. Sortí, distribuí les seves terres entre els pagesos, vengué tots els seus béns mobles i ho donà als pobres. Encomanà la seva germana unes verges de la seva confiança que m'eduquessin bé i es va dedicar a una vida ascètica i de pregària. Tenia clara la seva opció de seguir Jesús, però no ho va tenir fàcil, com es recorda la primera lectura. Si t'has decidit a ser un fidel de Déu, t'has posat en mans de tota casta de proves. I enmig de les proves es va mantenir fidel tota la seva llarga vida. A l'Església de Menorca el tenim per patró, donada la devoció que se li tenia quan Menorca entrà a formar part de la corona d'Aragó a finals del segle XIII per la conquesta d'en Fos III, coincidint amb aquesta diada. Aquest patronatge ha de guiar el nostre procés de maduració en la fe cristiana. Com hem vist, Antoni posà atenció a respondre la crida del Senyor i hi fou fidel. Ara nosaltres ens hem de demanar com és la nostra resposta. No tots estem cridats al desert, però tots estem cridats a donar una resposta coherent en la nostra vida. Els qui ens deim cristians ens han de demanar: quin procés he fet en la maduració de la fe? Com la nostra, la meva vida manifesta el meu seguiment de Jesús? M'esforça a compartir o més bé sols pensa en tenir i acaparar? Treballem per vèncer les proves que la realitat d'aquest món de consum en què vivim no ens desencamini de la nostra opció de seguir Jesús. Si no sentim la força, la tensió de moltes coses que ens poden allunyar de Déu, pot ser que ja ens n'hem allunyat i quasi no ens n'hem adonat. revisem quins són per a nosaltres els camins de l'Evangeli, quin ha de ser el nostre, el meu seguiment de Jesús. Déu segur que està a favor nostre, doncs va entregar el seu propi fill per nosaltres. Per això, qui tindrem en contra? Treballem per no estar nosaltres mateixos en contra de la nostra opció de fe.
Avui escoltàvem de l'hermana Glenda, del seu disc A soles con Dios, i la cançó que es titula Tu eres el agua viva.
Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Tenim avui aquí amb nosaltres en Maite Trigueros. Ella és nascuda a Barcelona, fa 16 anys que viu a Menorca. Des del 2004 treballa a Càritas. El seu càrrec actual és administradora de Càritas Diocesana de Menorca. Amb ella volem avui tractar un tema d'una campanya que ha posat en marxa Càritas sobre captació de socis. Però primer de tot anem una mica a conèixer la realitat actual. A Càritas actualment, a quantes persones atén Maite?
Va, nosaltres ara estem amb temes encara de nombres provisionals perquè no hem tancat l'any, però podríem dir que el 2015, amb les dades que tenim, s'han atès a 1.476 persones, però s'han donat 9.300 respostes, 9.318. Què vol dir això? Que la intervenció que s'ha fet amb aquestes persones que han vingut ha estat múltiple i variable, i això fa que es multipliquin aquestes respostes. Alhora també això vol dir que s'ha arribat a altres persones que són membres de la família o persones que estan a prop d'aquestes persones que hem atès, i estem parlant de 3.098 beneficiaris. Com dic, són dades que estan per confirmar perquè encara no hem tancat memòria ni any, però ens mouríem damunt d'aquestes dades.
Per tant, són unes dades prou considerables i que necessiten una reflexió. Però, clar, avui us mou el tema de l'administració. Càritas, amb quins recursos compta per poder atendre tots aquests casos de necessitat?
Perquè fa els recursos econòmics, que és el que m'atanya a mi, podríem dir que els distingim en dues parts. Una són els recursos propis, que provenen bàsicament de totes les vendes que fem dels productes de segona mà, que com coneixeu bé provenen dels tallers mestrals, que són uns tallers ocupacionals que també atenen a persones amb problemes d'inserció sociolaboral, de les vendes de productes de comerç just, i després dels donatius privats tant de particulars com d'empreses, així com de les quotes de socis, que són aquelles persones que estan afiliades a Càritas i paguen una quota amb una periodicitat. Aquests serien els nostres recursos que diem propis. Després tenim el que són els recursos externs o aliens, que comptem amb els que són de caràcter públic per una banda, que estaria tot el que està relacionat amb l'administració pública, doncs el govern a través de l'IRPF, el govern balear, el Consell Insular, els ajuntaments, etc. I després tenim els recursos privats que provenen doncs, de fundacions, d'entitats, de caixes, d'empreses, que també a través de convocatòries de subvencions ens aporten doncs, un finançament a diferents projectes.
En aquesta situació de crisi que tenim, que ens seguim ratllant encara, perquè tot i que hi ha hagut un avanç, no hi ha hagut una recuperació encara total, Càritas com s'ha vist afectada?
I doncs hem vist afectats per una banda perquè sí que hem tingut un increment de persones que han vingut per ser ateses i acompanyades per naltros, el qual ha volgut dir un increment de recursos en molts casos. Hem hagut de passar per una sèrie de reestructuracions també a nivell nostre intern perquè no abastava els recursos que teníem per poder mantenir l'estructura, però després hem hagut de fer una reacció I per una banda hem anat sortint poquet a poquet d'aquesta situació, però sí que amb el que ens atanya en el tema d'avui, vam iniciar una campanya el 2013, una petiteta campanya a nivell de socis, però molt, molt a petita escala, amb les parròquies i això, i vam tenir un petit increment. Hem passat el 2012 a tenir 92 socis a 154, que vist el que és la nostra Càritas i el que és Menorca, és molt petit el nombre, i per això que volem impulsar-ne la donada nova. I pel que fa als donatius, en un primer moment sí que va haver un increment molt gran, la gent es va conscienciar, tothom es va volcar, però a mesura que ha anat passant el temps, tot i que la crisi, per el que són els nostres usuaris, no ha remès, els donatius han anat davallant. Llavors, per dir-te alguna cosa, el 2013 vam fer una recaptació de 166.000 euros i enguany estem amb 134, 135... I llavors, bueno, sí que es veu que hi ha hagut un cert desgast en aquest sentit, i per una altra banda, els socis que hem tingut, els hem fidelitzat, els hem incrementat, però el que comento, segueixen sent molt poquets per la nostra realitat.
Per tant, hi ha una situació també que afecta la crisi en quant a donatius a Càritas. En nombre de voluntaris no seria el mateix cas, o es manté més o menys?
No, els voluntaris més o menys es mantenen. Hem fet alguna depuració de bases de dades i hem vist que del que teníem a el que realment tenim hi ha molt poques diferències, per tant podem dir que sí que es mantenen, si no s'incrementa.
Per tant, el que afecta és la situació econòmica, que per moltes persones és diferent. Llavors, dins d'aquesta situació, Càritas planteja ara de fer una campanya de captació de socis i també d'altres tipus de maneres d'ajudar. Ho suposo anar explicant una per una.
Sí, això és una campanya que ve des de Càritas Espanyola. Ells cada equips temps van promovent diferents campanyes, com hi ha la institucional, la de Nadal, etc. I ara, vist això, no, que no ens està passant només ni a nosaltres, ni a Menorca, ni a la nostra situació, sinó que és una cosa extensiva a la resta de Càritas. Som una confederació formada per 65 Càritas diocesana i sembla que és un reclam generalitzat. Doncs, a nivell de la confederació s'ha impulsat aquesta campanya, que volem ahir, avui i demà amb tu sempre. I el que volem és tornar a impulsar aquesta conscienciació i sensibilització cap a la població, en aquest cas la nostra, la que és la de Menorca, perquè ens ajudi i es converteixi en agents actius d'aquesta activitat que duem a terme amb els més desfavorits.
Sí. En quins aspectes es presenta aquesta campanya? Com pot fer una persona que vulgui col·laborar aquí?
Nosaltres ara estem en un moment molt incipient de la campanya. El dia 22 de desembre vam fer una presentació a nivell de mitjans. Ara el següent pas que farem, que estem ja, és imminent, és enviar-li una carta informativa als nostres socis, als nostres voluntaris, als donants, a les empreses que tenim en cor, i els hi volem informar perquè ells també se'n facin receptors i difusors de la campanya. Es publicarà en el Diari de Menorca també un fulletó on va la butlleta de soci, i es farà tota una campanya de difusió. I la manera de col·laborar, doncs, depèn de cada persona. Individualment, tu pots fer-te soci, que vol dir que pots fer una aportació periòdica al llarg de l'any amb una quota, o pots fer donant puntual, que pots dir, mira, jo vull fer una donació ara perquè em ve bé, perquè vull que vagi destinat a aquest projecte. Pots fer-ho com a titular individual o pots fer-ho com una empresa. Les empreses, tenim un programa que es diu Empreses en Cor, i que la idea bàsicament és que s'incorporin a la nostra activitat apadrinant projectes, donant-nos doblers en efectiu o en espècie, o participant perquè ens aporten alguna activitat que pot ser beneficiosa pels enlots del centre obert, que tu bé coneixes, no? Un poc és sensibilitzar la població de que, malgrat la situació econòmica en general sembla que ha millorat, per lo que afecta als més desfavorits no només està pitjor, sinó que es manté. Aleshores, és veure com la societat es pot tornar a implicar. I els socis ens semblen que és una bona manera de participar amb l'activitat sociocaritativa que duem a terme.
Sí, dius que estàs llançant aquesta campanya, que és el títol Ahir, Avui i Demà. És una campanya a nivell nacional que promouen totes les Càritas. I l'objectiu, per tant, és captar fons, captar persones col·laboradores. Això, a nivell nacional, quina i campanya es fa, de quina manera es promociona, que ho fa cada Càritas diocesana?
Exacte. Nosaltres, tot i que formem part d'una confederació, cada diocesana és autònoma. Doncs diguem que la Càritas Espanyola el que fa és que elabora els materials, fa la difusió més a nivell nacional i després a nivell territorial cada diocesana ho fa al seu ritme, amb el seu idioma i com millor li sembli en funció de la seva realitat. Per tant, jo et puc parlar de la nostra, però difícilment et puc parlar d'una altra. No?
Perquè... Sí, que això és una campanya que afectarà a Menorca, que el que pugui recaptar és per Menorca i ajudarà a Càritas Menorca.
Exacte, exacte, exacte.
Una darrera qüestió. Aquestes donacions desgraven en la declaració de renda, m'imagino, com tot el que es fa a l'Iglesia.
Exacte, vam. Existeix la llei que en vam parlant a la campanya 27-2014 que va fer una modificació justament en el mes de novembre del 2014 on s'incrementen els incentius fiscals per a les donacions que es facin a les entitats sense ànim de lucre com és la nostra. Això suposa que s'ha incrementat el percentatge de deducció general i particularment en aquells que tenen fidelitat. Què vol dir fidelitat? Pues que durant els darrers 3 anys han mantingut la seva quantitat o l'han augmentat. En aquest cas encara s'incrementa més l'incentiu fiscal. És a dir, que ara en aquests moments el que està fent l'Estat és donar beneficis fiscals a aquelles persones que porten donacions o que es fan socis d'alguna entitat.
Sí, no sé si us queda alguna qüestió que vulguis afegir al que han dit, que s'hagin pogut deixar.
Bé, jo és una cosa que sempre comento, perquè jo estic amb els nombres, i estic amb les lletres, i estic amb l'administració, i tot això, tot plegat és molt fred, però vull que la gent reflexioni que darrere d'aquests nombres, que darrere d'aquestes lletres i darrere hi ha persones que necessiten la nostra ajuda i que nosaltres estem aquí, sobretot no per mantenir aquesta situació, sinó sobretot per intentar transformar-les i donar una vida millor a aquesta gent en un món que intenti ser un poc més just per tots.
Moltes gràcies, Ido Maite, i amb això estem intentant col·laborar perquè darrere tots aquests nombres se pugui ajudar a unes persones a viure amb més dignitat. Moltes gràcies.
A tu, moltíssimes gràcies, Toni.
Seguim sentint, escoltant a l'hermana Glenda, del seu CD A Solas con Dios, en aquest cas, Tu me has seducido.
Me has forzado y has sido más fuerte que yo, pero ves, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido.
Tot seguit els hi explicam activitats que s'han duit a terme aquí dies passats a Menorca. Ja fa dies, però no volen deixar d'informar d'una trobada.
Segona jornada de teologia ens informa Nada Serra.
Jordi Cervera i Valls, frare caputxí, professor de Sagrades Escriptures a la Facultat de Teologia de Barcelona, pronuncià el passat 18 de desembre al Seminari Diocesà de Ciutadella una conferència titulada La misericòrdia divina a la Bíblia hebrea. Primer de tot, explicar que en un sentit ample la misericòrdia s'entén com una profunda pietat o compassió que impulsa a perdonar i a socórrer. A la Bíblia hebrea, Javé es revela al Sinaí com un Déu misericordiós i just, el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor. Així, la tradició jueva associa directament el nom de Javé amb la misericòrdia, com recorda el rabí Samuel Bar Nechmani, on s'abulla que es diu Javé és atribuït de misericòrdia, com es diu Javé, Javé, Déu misericordiós i compassiu. En canvi, el nom d'Elohim es relaciona generalment amb la justícia de Déu, amb el seu poble. Seguidament, analitzar els principals termes hebreus sobre la misericòrdia que surten al mateix text de l'Èxode 34:1-9. I finalment, per acabar, explicar l'aspecte teològic de la misericòrdia divina, una teologia expressada en metàfores a les referències a la Bíblia hebrea, a Javé com a pare, pastor i espòs d'Israel. Aquesta és la segona de les jornades d'aquest curs que tracten els diferents aspectes de la misericòrdia.
Ens referim ara a la presència d'un grup de joves menorquins a la trobada de Teser a València.
Un grup de 15 joves de Ciutadella, d'entre 16 i 22 anys, van participar, acompanyats del germà Joan de la Salle i del prevere mossèn Joan Camps, a la trobada europea de joves organitzada per Teser, i que va tenir lloc a València. S'hi van reunir al voltant de 30.000 joves de diverses parts del món, acompanyats dels germans de la comunitat ecumènica de Teser. Els joves menorquins es van allotjar en famílies, participant de les pregàries que van tenir lloc a la catedral, les esglésies del centre de la ciutat i dues grans carpes que es van instal·lar als jardins del Túria. Al llarg del capvespres van poder participar dels tallers dividits bàsicament en tres temàtiques: art i cultura, solidaritat i societat i fe i espiritualitat. La nit del 31 de desembre, els joves van acomiadar l'any amb una pregària per la pau del món. I posteriorment, tots els joves es van unir fent una gran festa, Festa dels Pobles.
Els pericantors van cantar a la missa del Papa Francesc, que ens passa s'informació a de Serra.
35 pericantores de la Catedral de Menorca van viatjar a Roma a finals de mes per participar al 40è Congrés de la Federació Internacional de Pericantors, una celebració bianual que en aquesta ocasió va permetre que els joves cantaires actuassin a la celebració que el Papa Francesc oficià l'1 de gener a la Basílica de Sant Pere. Fins a 13.000 veus es reuniren a Roma entre el 28 de desembre i l'1 de gener per participar a la trobada mundial dels puericantors, un organisme fundat al segle XX per la convicció de que cantar pot ser un instrument d'adoració a Déu i considerant la música com una forma de culte cristià.
Tenim ara l'agenda oberta i els hi anem explicant. Vos resumint algun dels actes que es farà a l'Església en aquesta jornada de Sant Antoni, començant primer de tot per la Catedral de Menorca.
A les 11 des de matí es celebrarà l'Eucaristia, presidida per l'administrador diocesà mossèn Gerard Vialonga, i a continuació començarà la processó dels Tres Tocs.
Encetem un altre tema, la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
Des del proper dilluns, dia 18, i fins l'altre dilluns 25 de gener, l'Església celebrarà la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
I des d'aquesta setmana, una pregària ecumènica.
Les comunitats de la parròquia del Roser i Anglicana del Castell, dins la setmana de la pregària per la unitat dels cristians, organitzen una pregària prevista per dissabte, dia 23, a les 5 del capvespre, a l'església Santa Margarita del Castell.
També es prepara un curset de preparació al matrimoni.
L'Arxiprestat de Mo organitza un curset de preparació per celebrar el sagrament del matrimoni que tindrà lloc els dies 19, 21, 26 i 28, dimarts i dijous en cada cas, a la casa de l'Església de Mo.
I ja per acabar aquesta agenda, a plec missioner.
Amb el lema Gràcies, els secretariats diocesans de missions i de catequesis organitzen el 23 aplec missioner a motiu de la jornada de la infància missionera. La concentració tindrà lloc a les 11:15 de dissabte, dia 23 de gener, davant la sala polivalent de Ciutadella, on a partir de les 11 es farà la celebració i la festa.
I això és tot per aquesta setmana, que tinguin una bona celebració de la festivitat de Sant Antoni.
I a la vegada també molt bona setmana a tots.
Molt bon dia.